Tot costa.
Marxa Íñigo Martínez, un adéu de contrastos. Era el líder de la defensa i un capità a l'ombra. Ara bé, té 34 anys i potser el seu estat físic està en entredit. Íñigo, gràcies i molta sort.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Divendres 8 d'agost del 25, Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça descarta fitxar un central, tot i la baixa d'Íñigo Martínez, que marxarà a l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita. Mentrestant, la inscripció de Joan García està encarrilada més a prop, però el club espera l'informe de l'auditoria per confirmar que complirà la regla 1-1.
Tot plegat el dia que Lewandowski ha caigut lesionat.
Té unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra i serà baixa el Gamper de diumenge, que el Barça jugarà contra el Como de Cesc Fàbregas al Johan.
Mentrestant, Cubarsí serà l'hereu del dorsal d'Íñigo Martínez.
Es queda el dorsal 5, de fet ja apareix al web de la Lliga. Ter Stegen, per cert, apareix en aquesta web de la Lliga sense dorsal.
La UEFA ha sancionat el tècnic del Barça, Hansi Flick, i el seu assistent, Marcus Sorg.
Amb un partit per tots dos per comportament inadequat a la tornada de les semifinals de la Champions contra l'Inter de Milà. Els dos compliran la sanció a la primera jornada de la pròxima Lliga de Campions. També ha estat sancionats Lamine Yamal i Lewandowski, en aquest cas només amb una multa econòmica per arribar tard al control antidopatge.
El Girona, després d'esperar uns dies, ja és oficial el fitxatge de Vitor Reis.
Té 19 anys, arriba del City i avui ha assegurat que està molt content de poder jugar al Girona. Si no hi ha novetats, Vitor Reis podria debutar demà al camp del Nàpols, en l'últim amistós de la pretemporada. El Nàpols, precisament, serà on jugarà Miguel Gutiérrez, que marxa traspassat per uns 20 milions d'euros entre fixos i variables. Fa una estona, per cert, el Girona ha fet oficial que Justin marxa cedit a l'Andorra.
I l'Espanyol juga aquest vespre a 8:45, l'últim amistós de la pretemporada contra el Newcastle.
Tot plegat el dia que fa 16 anys de la mort de Dani Jarque. Els quatre capitans de l'Espanyol, Javi Puado, Leandro Cabrera, Pol Lozano i Edu Expósito, han dipositat flors a l'estàtua de l'etern capità blanc i blau abans de marxar cap a Anglaterra.
Avui s'han fet públics els horaris de la quarta jornada de Lliga prevista pel cap de setmana del 13 i 14 de setembre.
El Girona jugarà el diumenge 14 a les 2 del migdia al camp del Celta i l'Espanyol el dilluns 15 a les 9 del vespre contra el Mallorca, en aquest cas a casa. Encara no se sap el dia i l'hora del Barça-València pendent del calendari de la Champions.
Més futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat la implementació del VAR cara a aquesta temporada.
Mitjançant el sistema de futbol vídeo suport, que vindria a ser el mateix que el VAR, però una mica més econòmic, un sistema que permet als equips demanar dues revisions per partit si es dona algun d'aquests casos: gol o no gol, penal o no penal, vermella directa o confusió d'identitat.
I ja tenim definides les semifinals del torneig dels històrics.
L'Hospitalet completa les semifinals d'aquest torneig després d'eliminar ahir el Júpiter i l'Europa. Així doncs, les semifinals de dissabte les disputaran l'Hospitalet i el Sants d'una banda i el Badalona i el Reus Redis de l'altra.
Aquest migdia s'ha fet l'acte de presentació del que serà el nou entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez.
Que s'ha mostrat feliç, agraït per l'oportunitat i que ha reivindicat la seva figura. Javi Rodríguez diu que va ser Jordi Torres, mànager esportiu de la secció, qui el va trucar per ser entrenador del Barça.
Doncs ho explica així el Jordi Torres aquí al Tot Costa, però avui doncs ha canviat la versió. En bàsquet, el bàsquet de Girona ha fet oficials les pretemporades del seu equip masculí i femení.
El masculí començarà el 6 de setembre a Sant Julià de Vilatorta contra el Joventut de Badalona i el femení ho farà a Andorra el dia 10 contra el Tolosa. Tots dos equips tancaran la preparació a Fontejau el mateix dia, el 26 de setembre, el femení jugant una altra vegada contra el Tolosa i el masculí ho farà contra el Nàpols.
Qui també ha anunciat partits de pretemporada, 7 en total, ha estat el Lleida.
El primer duel serà el 4 de setembre, Sant Julià de Vilatorta també, contra la Penya, i acabarà a casa amb el trofeu Ciutat de Lleida el dia 26 de setembre contra el Barça.
Mentrestant, ahir la selecció espanyola va guanyar el seu segon amistós de preparació per l'Eurobàsquet per 87-73 contra la República Txeca.
Aportació testimonial dels dos catalans, Joel Parra, 4 punts, i Jancuba Sima, 2. Ahir, bons minuts dels blaugranes, Darío Brizuela i Billy Hernán Gómez, tots dos per sobre dels 10 punts. Per cert, oficial d'avui mateix, el Baskonia de Xevi Pujol ha acomiadat Pablo Lasso.
Déu-n'hi-do. En hoquei herba avui comença l'europeu d'hoquei herba a Mönchengladbach, a Alemanya.
Amb moltíssima representació catalana a la selecció espanyola, tant la masculina com la femenina, el combinat masculí té 11 catalans de 18 seleccionats, mentre que el femení hi ha 9 jugadores catalanes. El masculí debuta demà, dissabte, contra els Països Baixos i el femení diumenge contra Bèlgica.
En tenis, victòria de l'estatudinenc Ben Shelton en la final del Masters 1000 de Toronto.
S'ha imposat el rus Karen Khachanov en 3 sets. El quadre femení, la canadenca de només 18 anys, Victoria Mboko, ha fet saltar la sorpresa i s'ha imposat en la final a la japonesa Naomi Osaka.
I, Fitó, què preguntem avui als nostres oients?
Pel central del Barça, amb la marxa d'Íñigo Martínez, qui ha d'acompanyar Cubarsí a la parella de centrals? 3 opcions. La primera, Christensen, la segona, Araujo, o la tercera, possiblement oberta, una altra, i demanem als oients que ens diguin qui.
Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa, tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyora Gemma Mallorca, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Va, estireu-vos al divan una estona, amb el Camps. No amb la Còpolo, sinó amb el Camps.
M'he oblidat de preguntar-te per avançat quina pregunta faries avui, eh?
Saps que no t'ho hauria dit,
ja.
Perquè és l'efecte sorpresa. Avui parlem de parelles. Per tant, pregunta, jo crec, clàssica. Començo per tu, Gemma. Quina és la bogeria màxima que has fet per una parella? Altrament dit, per amor.
Ostres, ara hauria de pensar, eh? Jo et diria, segurament, el marxar algun viatge per veure aquella persona.
A l'altra punta del món, potser.
A l'altra punta del món, potser, tampoc, però...
A Cornellà, home, no fotem.
No, això tampoc. Però, per exemple, agafar un avió per anar a veure aquella persona...
Va sortir bé?
Va sortir bé.
Perquè hi ha casos de gent que viatja i es
no,
troba
no,
que no...
No, aquella vegada va sortir bé, així que feliços.
No et preguntaré si encara dura. A Bernat Soler, la màxima bogeria per una parella, altrament dit, per amor...
Jo crec que de bogeries no m'he vist abocat a fer-ne gaires, però segurament tindria relació amb el que ha dit la Gemma, és potser fins i tot doncs, passar nits en blanc per poder, és a dir, acabar un partit molt tard i agafar l'avió gairebé sense dormir per poder...
Sou molt internacionals, no?
Arribar a temps.
Amb les relacions de parella.
És que res, perquè jo tinc una feina que m'obliga a viatjar molt i això, en el món de la parella, doncs, s'ha de tenir en compte, no? Perquè no és una situació fàcil moltes vegades.
Tampoc et preguntaré si encara dura, per no posar-te en un compromís.
Sí.
Vinga, va, 7:07, parlem del Barça.
Tot Costa, amb Sergi Camps. I'm not that easy to tame. You should see me in the days lights on my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in.
Doncs vinga, va, Tot Costa, Catalunya Ràdio, amb el Marcel Turo, tocant els botons, el muntatge musical, també hi tenim, en aquest cas, el control central, el Víctor Rodríguez, i a la producció, el Nil Via. I avui, DJ Marcel Turo, que ens tria una cançó que es diu Jam, d'un grup que es diu Blackpink, per començar aquest programa d'avui de divendres. A veure, Roger Busa, què tal? Bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
La pregunta que et voldria fer aquesta hora, i ja no és la que et faré, perquè hi ha hagut una notícia a l'última hora, que és que tenim comunicat de Ter Stegen.
Sí, comunicat que ha fet públic a les seves xarxes socials amb un to conciliador. Ja us avanço que anuncia que finalment autoritzarà l'enviament de l'informe mèdic que el Barça ha d'enviar a la Lliga perquè la Comissió Mèdica de la Lliga doncs determini si serà una baixa de llarga durada o no. En resums, és un comunicat llarg de 6-7 paràgrafs. Diu que aquests mesos han estat especialment difícils per ell, tant en l'àmbit físic com també en el personal, que la seva prioritat ha estat sempre tornar al camp el més aviat possible i que les últimes setmanes s'han dit moltes coses sobre ell, diu, algunes de les quals són totalment infundades. Explica que va anunciar públicament el termini mínim de recuperació que necessitaria, allò que va dir dels 3 mesos, comunicat pels experts més reputats i sempre en coordinació amb el club, i també diu, vull deixar clar que totes les incorporacions i renovacions de contracte del club es van dur a terme abans de la meva intervenció, per tant, en cap moment vaig considerar que la meva desafortunada situació amb la nova operació que em vaig veure obligat a fer fos necessària per la inscripció d'altres companys a qui respecto profundament i amb qui estic desitjant, diu, compartir vestidor durant moltes temporades. Qualsevol altra interpretació em sembla tan injusta com inexacta. I aquí, el titular d'aquest comunicat, entenc que els moments difícils puguin generar tensió, però confio que, a través del diàleg i la responsabilitat, puguem resoldre aquesta situació de manera constructiva. Estic plenament disposat a col·laborar amb la direcció del club per resoldre aquest assumpte i facilitar l'autorització requerida. Per tant, aquí és quan Ter Stegen finalment explica que donarà el vistiplau a que el club enviï aquest informe mèdic a la Lliga i després la comissió mèdica, com dèiem, ha de dir si la baixa del porter serà de llarga durada o no.
Doncs el nom del dia era Íñigo Martínez, ara en parlarem, però abans, última hora, aquest comunicat de Ter Stegen, Gemma, amb to, jo crec que conciliador, jo crec que no busca encara doncs, apujar més la tensió entre club i jugador, de cop al vot, valoració d'aquest comunicat?
Jo crec que és positiu. Primer, crec que Ter Stegen ha vist, sobretot aquests últims dies, que molta part de l'afició que fins ara el respectava i el volia com a capità se li tirava damunt per la reacció que havia tingut. I, per tant, crec que són bones notícies pel Barça en el moment que es troba delicat després de perdre una peça clau com és Íñigo Martínez, doncs que el teu capità també abaixi una mica, diríem, la gestió de tot el rebombori que hi havia hagut. I està bé que sigui en un to conciliador i que agafi la mà una mica al club i, per tant, sembla que podrà arribar a bon port.
Bernat?
Sí, sí, totalment d'acord. Jo crec que la reacció popular l'ha d'haver notat i, si no, li hauran explicat, i era d'absolut enfrontament amb el jugador, és a dir, l'afició no estava amb Ter Stegen, no li donava cap tipus de suport en aquest conflicte amb el club. La prova la tenim en els resultats de les diferents preguntes que sobre Ter Stegen hem anat fent aquests dies.
Poc suport, sí.
I, per tant, més enllà d'això, jo crec que més enllà de la reacció a veure que potser no estava sent del tot entesa la seva postura, hi ha una qüestió, que és que els problemes al final s'han de resoldre de forma assenyada, raonable i constructiva, com ell mateix diu, i per tant no portava a cap lloc seguir amb l'enfrontament, negar-se a signar aquesta autorització perquè l'informe mèdic arribi a la Lliga, i d'aquesta manera, entre cometes, ja veurem si acaba passant, fastiguejar els seus companys. Dic si acaba passant perquè veurem si la comissió mèdica de la Lliga decideix que la baixa és de llarga durada. Ara només faltaria que digués de 3 mesos, tal com havia dit Ter Stegen, sí. I per tant aquí no es pot donar de baixa el jugador per aprofitar el seu salari, no? Però diem que es recondueixen les coses i, per tant, ja que hem criticat tantes vegades Ter Stegen, felicitar-lo en aquesta ocasió.
A veure, Roger, Joan García, això ajuda, més enllà de la marxa d'Íñigo, que ara en parlarem també, aquest informe firmat per Ter Stegen també ajuda que Joan García pugui ser inscrit.
Ajudarà per inscriure pràcticament a tothom.
Si és de 4 mesos.
Si és de 4 mesos.
O si és de llarga durada, la baixa.
Si és mínim 4 mesos. Per tant, baixa de llarga durada, aleshores ja sabeu que el Barça pot fer servir el 80% de la fitxa de Ter Stegen. Per tant, entre la sortida d'Íñigo i la baixa de llarga durada de Ter Stegen, si finalment és de llarga durada, doncs aleshores sí que podries inscriure Joan García.
Perdona,
en principi.
Insisteixo en això perquè tota la història entre el Barça i la Lliga i tota la història de les inscripcions dona tants girs de guió que és a dir, jo m'ho prendria amb calma i a veure què diu la comissió mèdica de la Lliga.
Primer, a veure què diu la comissió de la Lliga, que està formada per 4 metges, que en seran 3 qui han de decidir perquè Jordi Ardèvol, que va formar part del Barça, s'ha d'inhibir. Aleshores, aquests 3 metges de la comissió mèdica de la Lliga han de decidir si serà o no una baixa de llarga durada. Aleshores, el Barça podria fer servir que 80% de la fitxa de Ter Stegen, i després hi ha el tema d'Íñigo, que també allibera doncs, aquests 14 milions de massa salarial, que ara en parlarem, més el que determini també l'auditoria dels mitjans de mes, que ha de validar o no aquells 100 milions de les llotges VIP del Camp Nou. Aleshores, amb això, el Barça, si tot va com ha d'anar, ha d'inscriure Joan García, Rashford, Stensna i també Gerard Martín.
M'apunten que si la baixa és de 4 mesos es pot aprofitar el 50% de la fitxa, i si és de 5 mesos sí que es pot aprofitar el 80%. Perquè aquest també serà un matís important.
Ha canviat això, hi ha hagut algun canvi
i no queda
del tot clar.
I després hi ha una altra qüestió, que és que en paral·lel a tot això hi ha la famosa batalla per aconseguir l'1-1. Mentre el Barça no tingui l'1-1, tots aquests percentatges no es pot dedicar de forma íntegra. És només un percentatge del percentatge. És una mica embolicat, però en qualsevol cas sembla que tot una miqueta es va clarificant, tot i que dia d'avui, divendres, que són 8 d'agost... aquesta hora, ara mateix, si el partit de Lliga s'hagués de jugar d'aquí una estoneta, el primer partit de Lliga, ni Stensne, ni Joan García, ni Rashford podrien jugar.
Sí, de fet, com que de moment el Barça no està a l'1-1, aquests 14 milions que allibera Íñigo, el Barça pot fer servir només el 60% d'aquests 14. Per tant, per això, només amb Íñigo no és suficient encara per inscriure Joan García. Una altra cosa és si finalment el Ter Stegen està de baixa de llarga durada i després tot el que pugui passar amb el tema de la llotja del Camp Nou, però ara mateix només amb Íñigo no és suficient perquè el Barça no està a la norma 1-1. S'ha d'esperar a veure què diu l'auditoria, però de moment el Barça només pot fer servir el 60% d'aquests 14 milions que allibera Íñigo Martínez.
Amb aquest comunicat de Ter Stegen arriba el divendres a la tarda, el Gamper es juga diumenge, s'han de presentar els jugadors, amb el número 1 Ter Stegen ha de sortir a la gespa del Johan Cruyff. No sé si hi ha una estratègia al darrere, això ho sap Ter Stegen i en aquest cas el seu equip de comunicació, però no sé si penseu que amb aquest comunicat conciliador s'abaixa una mica la tensió i potser la xiulada que es preveia Ter Stegen no serà tant, Gemma.
100%, és que jo crec que és la raó d'aquest comunicat de Ter Stegen. Ha vist la reacció de les xarxes que han bullit, jo crec que tothom ha donat la seva opinió respecte al capità després de les últimes informacions que havien sortit. I ara, de ben segur, molts culers, després d'aquest comunicat, que l'ha publicat també en català, després en anglès, després en castellà, però és important que també s'hagi dirigit en català a l'afició. I jo crec que tornen a connectar potser una mica més amb Ter Stegen, que en les últimes setmanes s'havia perdut aquesta mena de connexió i aquesta bona relació i ben entesa amb l'afició, i ara sembla que amb aquest to reconciliador ja no només es reconcilia amb el club, sinó també amb l'afició, és important.
A més, acaba dient, us estimo culers, eh? I quan et fan mostres
d'amor
i estimació, se t'entendreix el cor. Per tant, jo crec que la xiulada, si el diumenge es preveia que fos d'un nivell 100, ara potser serà d'un nivell 25.
Bueno, caram, sí. Déu-n'hi-do, un quart.
Sí, jo crec que la gent perdonarà.
Molt bé. Doncs a Ter Stegen, comunicat conciliador.
Espero.
Sembla que es frena una mica la xiulada prevista pel Gamper. De seguida també donem detalls d'aquest trofeu Joan Gamper. Ara, però, passa un minut d'un quart de vuit, parlem de l'altre nom del dia, del de Íñigo Martínez.
Tot costa, amb Sergi Camps.
A veure, Roger, notícia d'ahir, ahir ho explicàvem, Íñigo Martínez se'n va del Barça, fitxa per l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudita, i bé, això alliberaria massa salarial, també doncs afectaria l'equip, per on vols començar?
Bé, això de la massa el que dèiem ara, aquests 14 milions que deixa, però que el Barça no els pot fer servir tots, ara mateix no és suficient per inscriure Joan García, encara falta. Ara hi ha això de Ter Stegen, veurem com acaba. També si l'auditoria computa aquests 100 milions de les llotges VIP, aleshores sí. I també important explicar que, tot i la marxa d'Íñigo Martínez, el Barça no acudirà al mercat, no busca central. Considera el club que la plantilla està tancada a nivell de fitxatges i que ja hi ha molts centrals, que hi ha Cubarsí, que hi ha Araujo, que hi ha Christensen, que hi ha Eric, també Koundé, que és central, i Gerard Martín, de manera eventual, que Flick ja l'ha provat a la gira en els dos últims partits, ha jugat de central esquerra, i que també pot ser central si la situació ho requereix. Per tant, que amb els jugadors que hi ha, Flick en fa prou, i que, per tant, el Barça no fitxarà cap central.
De seguida truquem al Marc Maiola perquè ens expliqui esportivament què hi perd el Barça amb la sortida d'Íñigo Martínez. Abans, però, aquí a la taula, Bernat, abans ho deia jo, una deu de contrastos, no? Perquè esportivament és un jugador que ha donat rendiment, però potser el seu estat físic i que ara està una mica en entredit, però també hi ha la part econòmica que afavoreix el Barça. Per tant, tu aquest adeu d'Íñigo Martínez, com el valores?
El valoro com una de les realitats del món del futbol, on els jugadors van, venen, fitxen, desfitxen, reben ofertes, i posen per davant interessos legítims, personals i econòmics. Per tant, res a dir, jo crec que si Íñigo Martínez ha rebut aquesta oferta que per ell econòmicament amb 34 anys doncs li suposa, en fi, uns ingressos que segurament no hagués pogut somiar mai a la seva carrera, endavant. I el Barça doncs ha sobreviscut 125 anys sense Íñigo Martínez. Bé, doncs,
124
podrà sobreviure en uns quants més, vull dir que és una llàstima des d'un punt de vista esportiu, perquè el perfil, el lideratge, la capacitat de moure aquesta línia defensiva, especialment en el tema del fora de joc, de la línia del fora de joc que ha implantat Flick, doncs amb Íñigo Martínez s'ha revelat com un gran èxit, però no, i la vida és així, no podem aferrar-nos i estar-ho lamentant. I només desitjo que li vagi bé, tot i que, en fi, no sé si és la Lliga on millor s'ho passarà, però Déu me'n guarda, critica una decisió personal que té tots els motius legítims per prendre-la.
també és un tio, Gemma, que ha caigut bé, no? A l'afició del Barça, basc, s'ha fet capità l'ombra, ha celebrat, doncs, d'una manera bastant cap enfora els triomfs del Barça, l'última Lliga. Tu què et sembla aquest adéu?
És dur, és dur. Crec que has donat amb la clau. És un capità l'ombra, és un jugador que llueix el braçal de capità sense dur-lo damunt de la gespa. Un líder dins del vestidor, un líder damunt del terreny de joc, crec que és la clau de l'estil de futbol que ha implementat Hansi Flick amb aquesta línia tan avançada. Crec que serà una baixa que el Barça notarà i molt, sobretot perquè és un perfil esquerrà que a hores d'ara no tens, més enllà de que Gerard Martín et pot jugar de central a esquerra, i veurem el Barça com es pot adaptar i quines solucions troba. Hansi Flick ha demostrat al llarg de la temporada que sempre troba solucions i que treu el millor rendiment de tots els jugadors. Tens altres alternatives, com Christensen i com Eric García, que crec que et poden jugar perfectament a aquesta posició, i per tant ho haurem de veure. El Barça ho superarà, ho deia el Bernat fa només una estona, però sí que és un cop dur.
Doncs intentem buscar què perd el Barça esportivament sense Íñigo Martínez. Ho fem amb el Marc Mayola. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Un dels analistes de futbol a Catalunya Ràdio. A veure, Marc, el Barça hi perd molt esportivament amb la marxa d'Íñigo Martínez?
Sí, perd el millor central d'aquesta passada temporada i el millor company a l'eix de la defensa de Pau Cubarsí. Perd diferents coses, tant en pilota, temes de sortida i la riquesa en la sortida, passades interiors per connectar amb els migcampistes, passades més llargues per les desmarcades dels davanters, canvis d'orientació, que això és molt important, el ser el central esquerrà, amb qui connecta directament és amb Lamine, i moltes vegades hi ha perquè l'extrem del Barça tingués situació d'1 contra 1, coses en pilota, molt evidents, i coses sense pilota, que també són molt importants en l'idea de Hansi Flick, sobretot el tema de la coordinació de línia. S'entenien perfectament amb Cubarsí, tots dos sabien qui havia de marcar el fora de joc en funció del rival, d'on venia la pilota, el central més proper és qui la marca, l'altre s'adapta a aquesta línia. Tots dos sabien quan defensar cap endavant, quan plantar-se o quan recular una mica, en funció de si el rival està pressionat o no. I tot això és una feina de molts entrenaments. Hi ha jugadors que ho poden agafar, hi ha jugadors que poden millorar i d'altres que els hi costa molt i que potser mai ho arribaran a entendre tot.
Caram, doncs pel que diu el Marc Mayola, el Barça per Beckenbauer, de la línia defensiva del Barça d'enguany. A veure, Marc, la següent pregunta, de sense Íñigo Martínez...
Això no, però no és Paco Pavón, per entendre'ns.
Home, no fotem, Paco Pavón, Zidanes i Pavones. Amb la marxa d'Íñigo, doncs, queda lliure aquest central esquerre, amb els fills del Marc Mayola de fons, un record per ells. Et pregunto, Marc, qui ha de fer, doncs, de parella de Cubarsí, que interpretem que és l'altre central, en aquest cas el central titular pel perfil dret.
Qui més s'assembla per perfil a Íñigo Martínez és Christensen. És el jugador més intel·ligent per poder ser parella de Cubarsí, perquè els centrals del Barça estan molt exposats per la idea de Flick, és a dir, juguen molt amunt, ja ho sabem, línia defensiva altíssima, i han de prendre decisions tota l'estona. És molt més fàcil per un central viure a la cova, protegir-te dins de l'àrea, que has de dominar una sèrie de coses, com els perfils corporals per refusar centrades, tema de marques, etc. Però el jugar tan lluny de la teva àrea, has de dominar totes aquestes coses que deia abans, no? La coordinació de línia, saber quan defensar cap endavant, quan no fer-ho. I en aquest sentit, Christensen és un jugador silenciós però intel·ligent. L'únic problema seu és que s'ha de mantenir en forma durant una temporada sencera. Si Christensen està en forma, és el central que per mi millor ho pot fer. Ell i Eric també, el que passa que a mi Eric em va agradar molt de lateral dret en el tram final de la temporada passada, i també és una opció per descarregar de minuts a Koundé en aquesta posició, no?
És un hàndicap molt gran que Christensen sigui dretà?
No especialment. A veure, a mi m'agrada tenir com a mínim un central esquerrà a la plantilla, i ara ho deia abans la Gemma, el Barça no en tindrà cap. El que passa que Christensen també està acostumat a jugar en el perfil esquerre de l'eix de la defensa. Està acostumat a jugar amb altres sistemes, fins i tot Christensen, també tant el Borussia Mönchengladbach com el Chelsea, fins i tot en Dinamarca, ha jugat moltes vegades amb tres centrals. I això no ha sigut impediment perquè es pugui adaptar a una línia de quatre. De la mateixa manera, és un jugador que jugant al perfil esquerre pot sortir bé. sobretot el tema de tenir un esquerrà és sortida de pilota, perquè és més difícil pel rival orientar segons quines pressions, tu tens més riquesa a l'hora de combinar, per exemple, com deia abans, un canvi d'orientació creuat amb l'extrem dret, on hi tens la mínima mal. Està molt bé tenir un esquerrà en desplaçament com era Íñigo. Segurament aquest recurs no el tindrà el Barça de manera tan evident, però en pot treballar d'altres.
No m'has dit Araujo, per tant, creus que Araujo no està capacitat per fer aquesta feina?
De moment no, és a dir, no sabem el futur. Potser n'aprèn, pot millorar moltes coses i potser final d'aquesta temporada o d'aquí dues o tres temporades, si segueix el Barça de Flick, acaba assumint tot aquest catàleg de conceptes tan important per ser central al Barça del tècnic alemany. El que passa que per ser central, sobretot al Barça de Flick, no n'hi ha prou amb ser un jugador vigorós físicament i ser ràpid. No n'hi ha prou amb això, amb xocar. Has de ser molt intel·ligent al camp, i Araujo hi ha moltes coses que no les domina. No només temes de coordinació de línia, quan anar cap endavant, quan anar cap endarrere, quan plantar-te, sinó fins i tot quan has de defensar més a prop de la teva porteria. Ho vam veure contra l'Inter, que hi ha molts temes de perfil corporal que no domina, per defensar centrades laterals, perquè el davanter no se li coli per davant. Vull dir que Araujo és un cas molt evident de jugador que entra pels ulls, perquè és molt fort, perquè és molt ràpid, perquè et xoca, i si no et fixes en gaire cosa més o no en saps gaire més, doncs et penses que és un grandíssim defensa central. Però per ser un bon central defensiu, perquè diuen, no, és que Araujo és el millor central defensiu del món, ni de conya. El que passa que és molt fort i és molt ràpid, però hi ha tota una sèrie de conceptes defensius que són molt importants que no domina. I en el Barça de Flick encara se't veuen més les costures si no els domines.
O sigui, Marc, quan Araujo sonava pel Bayern, tu estaves gairebé al suïcidi, no?
Amb les mans al cap. Thomas Tuchel va tenir idees francament estrambòtiques. No només Araujo, volia fitxar Wilfred Ndidi, que avui s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Besiktas, per exemple. Volia fitxar Kyle Walker, que ara està al Burnley. No sé exactament quina era la idea de Thomas Tuchel al Bayern, si realment era portar-lo a la Conference League per guanyar un últim títol europeu, però una mica anava encaminat cap aquí el tema amb Tuchel al Bayern.
Ara torno amb tu, Marc, a veure, Roger Christensen últimament ha jugat poc, va estar lesionat, no sé si el tenim bé de forma, és a dir, és un futbolista que ara mateix estigui en plenes facultats físiques per poder jugar a futbol al primer equip del Barça, això segur, però vaja, ve d'un rodatge bastant escàs.
Sí, en principi està bé, i a Flick li agrada, i aquests dies a la gira l'hem vist bé. És un jugador que sí que tenia números de sortir a l'inici del mercat, perquè és que el mateix Deco ja va dir en aquella entrevista a La Vanguardia que un dels dos, Araujo o Christensen, havia de marxar i que amb Araujo doncs, perdies qualitat, però és veritat que ara tot canvia i és un jugador que aquests dies ha jugat i l'hem vist i jo l'he vist bé.
Marc, no m'has dit Gerard Martín, no el contemples, eh?
Bé, és l'experiment que hem vist en aquests partits de pretemporada. El que passa que és molt complicat per un jugador que és lateral, i per exemple ho vam veure en els primers minuts del partit contra el Daegu, que dubtava molt, això que deia, vaig cap endavant, reculo, aquí per exemple, veiem aquesta jugada, que hi ha un moment que dubta, no sap si defensar cap endavant, plantar-se, guardar posició, protegir l'espai o recular, i el fora de joc mil·limètric. No sé si ho era, però hi ha un parell o tres de situacions continuades, una altra pilota que el Barça la perd, però que Gavi està pressionant el jugador del Daegu que té la pilota. En aquest moment tu com a central pots anar cap endavant per ajudar en aquesta taranyina, per recuperar la pilota. Em sembla que és aquesta. Sí, exacte, aquí, veus? I ell va cap enrere. Només que ho faci mig segon això, ja està, pum, ja passada l'espai, te la fiquen. Quan veus que el rival està pressionat i Gavi ho està fent, tu, pam, has d'anar cap endavant i ofegues el jugador del Daegu segur, o gairebé segur. I aquest mig segon de dubte és el que va fer que veiéssim els jugadors de l'equip coreà picar l'espai amb massa facilitat. Però és el que deia abans, també en pot aprendre. A mi d'entrada em costa veure-ho contra rivals d'entitat, contra rivals molt potents, m'estranyaria molt. Però per què no, en determinats partits de Lliga, anar-lo rodant en aquesta posició i que pugui aprendre tot el que necessita un central del Barça de Flick, perquè ell, a diferència d'altres jugadors de la plantilla, sí que el veig amb una capacitat d'aprenentatge molt important. Va començar la temporada, que hi havia molta gent que deia no té el nivell mínim per ser jugador de la plantilla, i la va acabar sent un lateral esquerre molt correcte defensivament i amb molt bona aportació a camp contrari en pilota. Per tant, va créixer al llarg de la temporada perquè no ho pot fer com a central.
Molt bé, doncs Marc Maiola, gràcies per aquesta anàlisi sobre el nou central del Barça, que per tu hauria de ser doncs, Christensen, per fer parella amb Cubarsí. Gràcies i fins la propera, Marc.
Una abraçada a tots, que vagi bé.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Un minut i arribarem a 8:45 del vespre. A veure, Gemma, el Marc Mallol ho té clar, ha de ser Christensen. Tu ja li veus a Christensen com a titular amb Cubarsí al centre de la defensa del Barça?
Si el respecten les lesions, sí. També hem descobert que Pedri ha passat de ser el nen de vidre a ser un jugador que no es lesiona mai i que pot jugar tots els partits. Per tant, si també troben aquesta solució per Christensen, crec que hauria de ser la parella de centrals juntament amb Cubarsí. També tens el nom d'Eric García, però sí que apuntava el Marc, i ho deia molt bé, que és molt interessant la posició d'Eric García també com a lateral dret, perquè així també tens un substitut de garanties per substituir a Koundé, que és veritat que és el gran incansable d'aquest Barça, però també, evidentment, està bé que tingui algun reforç. Araujo, per mi, no hauria d'acompanyar a Cubarsí a dia d'avui. Pot ser que ens sorprengui i que agafi ritme en els partits i entengui una mica més i millor, sobretot, el que vol jugar Hansi Flick, que crec que fins ara no ha acabat d'estar gens encertat.
Bernat?
A veure, per començar, hem de recordar que quan Íñigo Martínez es converteix en titular del Barça i acaba sent indiscutible i fa que avui que se'n va, estiguem parlant com en parlem, com a gran pèrdua, ningú s'ho pensava. Íñigo, jo crec que quan arriba Flick, potser era el cinquè central. Era un jugador que des que va arribar al Barça l'any anterior va tenir bastants problemes de lesions i fins i tot va estar a punt de va fitxar per una temporada, si no recordo malament, i va acabar renovant, però va estar a punt també de marxar. Uh-huh. És a dir, que amb Flick tot és possible i, per tant, ara mateix no se m'acut... Per una qüestió de perfil sí que sembla lògica que Christensen tingui més números, però hi ha una qüestió física molt important a resoldre. La sort que té Flick és que té un gran catàleg, perquè és que tot el que té són centrals. Els laterals, excepte Balde, bé, Gerard Martín per mi també és lateral. Jo Gerard Martín sí que el trec de l'equació, jo no el ficaria en aquesta possibilitat. A mi em sembla que Gerard Martín acabi de central a l'esquerra, em semblaria bastant sorprenent. Però tant Eric com Koundé, que són els laterals drets teòrics de l'equip, són centrals, per tant poden jugar Cubarsí, evidentment, i després Araujo, que sembla que, en fi, sí que és veritat que té com una miqueta doncs, l'etiqueta del central perillós, perquè doncs, amb l'estil de futbol que proposa Flick a vegades sembla que no ho ha acabat d'entendre, però al final no deixa de ser un central agressiu, amb contundència, que en un moment donat el necessitaràs durant la temporada, és a dir, que també és probable que acabi jugant. Jo no descartaria la possibilitat de convertir a Eric en central... si no titular, amb molta presència. Jo crec que és un jugador que necessita confiança, però que quan la té demostra la seva categoria futbolística. I és veritat que com a lateral dret ho ha fet molt bé, però és que el lateral dret titular és Koundé. Per tant, no sé jo fins a quin punt tindrà moltes possibilitats de jugar Eric, tenint en compte que Koundé és un jugador que no es lesiona mai, que no es cansa mai i que ho juga tot.
Sempre ha dit que se sent central, eh? A veure si ara ho intenta.
Qui?
Koundé.
Sí, però ja, això ho deia fa temps, eh?
No, però ho va dir durant la gira, eh?
Sí.
Encara se sent central.
A veure si és la seva oportunitat d'intentar, doncs,
jo de Koundé, crec que un dia el va definir molt bé Xavi, el que va ser entrenador del Barça. Koundé és defensa. Va dir això, i vaig dir, és veritat, Koundé és defensa. Pot jugar de lateral, pot jugar de central, però la seva posició és a la de zona defensiva. En tot cas, insisteixo, jo crec que l'opció d'Eric García m'agradaria que es pogués explotar una mica. Recordem que això del central esquerrà, quan dic esquerrà no en posició, sinó de peu esquerrà, està molt bé, però que el gran Barça, per exemple, de Guardiola jugava amb Piqué Puyol, gran dos dretans, o després amb Mascherano Piqué, que també eren dretans, els dos. Vull dir que és veritat que facilita les coses.
L'últim gran central esquerrà del Barça, les bones temporades d'Umtiti, potser?
La temporada bona, sobretot, d'Umtiti, no? Jo no sé si en parlaria en plural, però sí... perquè, per exemple, Íñigo Martínez sí que és cert que, evidentment, amb la seva amb la qualitat de ser esquerrà, tenia una facilitat per fer un tipus de moviments, però també hi havia unes dificultats quan, per exemple, li tapaven l'esquerra i havia de fer el gir cap a la dreta i era un jugador esquerrà tancat. Vull dir que si tens qualitat, jo crec que Eric la té, com Christensen també, doncs pots jugar en aquesta posició.
A veure, Roger, hem pogut sentir Íñigo Martínez.
Sí, que ja és fora, que mira Aràbia Saudita i des de l'aeroport, abans d'agafar l'avió, ha atès els companys de l'esport.
Cuéntanos cómo han sido estos últimos días aquí en Barcelona, que me imagino que tiene que ser especial para ti.
Bueno, bastante ajetreados, pero a la vez bonitos.
¿Sí?
Despedida bonita con mis compañeros, desearles lo mejor y que nada.
Mensaje para la afición, rápido, antes de irte.
Lo mismo, y agradecerles por todos estos dos años que han sido maravillosos.
Muchas gracias, que vaya bien, buen viaje.
No entenc per què Íñigo Martínez no fa un comiat una mica més, en fi, ortodox, no? Ja no parlo de que faci una roda de premsa o un vídeo, però no sé, una nota com ha fet...
Potser un comunicat, un comunicat a les xarxes com
abans,
ha fet...
Abans, quan els jugadors marxaven, feien declaracions, parlaven i deien...
Abans passava moltes coses que ara no passen.
Ara ha fet declaracions, bé, agafades així una mica... al vol, però...
Jo espero comunicat en català, a Instagram, mira què et dic.
Català, euskera i castellà.
Alguna cosa així.
S'ha acomiadat també del seu perruquer a xarxes, un vídeo viral bastant interessant.
Sí. També és veritat que suposo que vol tenir tancat el contracte per poder fer el comiat.
No és oficial, encara recordem que el Barça no ho ha fet oficial, sí que ja és fora, camí d'Aràbia, però que encara estem esperant el comunicat del Barça explicant que fa oficial el traspàs o el moviment d'Íñigo cap a l'Al-Nassr.
Se'n va ser company de Cristiano Ronaldo,
sí.
No?
Sí, sí, molt bé. El dorsal d'Íñigo Martínez, per cert, anirà cap a Cubarsí, que passarà de vestir el 2 a vestir el 5, per tant, el 2 que queda i de Busquets.
Sí, per exemple. Primera, Puyol.
Sí, Puyol, mai molts jugadors
Puyol més. Puyol va marxar, el va agafar Busquets, però que jo crec que Cubarsí l'agafa
com a homenatge a Puyol.
És com el número de central històric del Barça. No?
I ara queda el 2 com a dorsal lliure. Per cert, Xavi Hernández ha respost al comunicat de Ter Stegen a Instagram i li ha posat sempre exemplar. Li ha dit Xavi a Ter Stegen.
Caram. Doncs mira, suport del tècnic de Terrassa cap a Marc-André Ter Stegen.
Xavi està pendent de les xarxes, eh?
Sí, sí. Ell és molt habitual d'Instagram, eh? És una xarxa que li agrada molt a Xavi.
Per cert, parlant de dorsals, queda l'incògnita del número 1, no? De moment és de Ter Stegen, però al Barça no sé si li voldria donar a Joan Garcia. Ho veurem en les properes hores o properes setmanes. A veure, Roger, diumenge hi ha el Gamper, però hi haurà un jugador que se'l perdrà, que serà Lewandowski, que, escolta, està lesionat.
Sí, primera lesió de la pretemporada, té unes molèsties al bíceps femoral de la cuixa esquerra, baixa per diumenge, veurem si podrà jugar la primera jornada de Lliga, la setmana que ve contra el Mallorca, és dubte, i també més males notícies perquè Dani Olmo avui no s'ha pogut entrenar amb l'equip, ho ha fet al marge per culpa d'una sobrecàrrega. Per tant, Lewandowski baixa segura diumenge i Dani Olmo, en principi hauria d'estar disponible per jugar aquest Gamper contra el Como.
Gamper, un partit que jugarà a les 9, des de les 8, a la TDT de Catalunya Ràdio, que estrena temporada amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler al capdavant. A veure, Roger, agafem paper i bolígraf, planning del Gamper de diumenge. Què passarà a l'estadi Johan Cruyff?
Mireu, a les 7 obren portes. No sé si us agrada Lil Dami, Maria Hein, Mon DJ, el sentireu, el Johan, si hi aneu, amb Bernat segur, perquè el partit el fa la TDT.
Segur que els sentiré o segur que m'agraden?
Les dues coses, home. Els sentiràs segur. A partir de les 8, la presentació de l'equip amb els parlaments, l'habitual presentació de l'equip abans dels Gampers, amb la sortida una per una dels jugadors del primer equip. Veurem quina és la reacció del públic amb Ter Stegen, i més després d'aquest comunicat que ara hem explicat. I pel que fa a parlaments, no parlarà Ter Stegen, parlarà Araujo, que és el primer capità accidental, ara. Veurem com acaba el tema de la capitania de Ter Stegen, si s'acaba reconciliant amb el club, però està previst a hores d'ara que parli Araujo i no Ter Stegen, és a dir, que parlarà Flick com a tècnic i Araujo com a primer capità.
I deixa'm dir que també parlaran els nous fitxatges. Perquè com que no es fan presentacions, com es feien abans, públiques, vull dir, amb la presència de...
Home, Joan Garcia té gràcia a sentir-lo,
Joan Garcia farà Parlament, Rashford farà Parlament, i m'han dit que Roni Bardaggi també.
Ah, mira. Endavant.
Suposo que estarem tots molt pendents del Parlament de Bardaggi.
Després, a les 9, al partit, a 3:15 al descans, més música, Doctor Prats.
Home, de Terrassa.
Sí.
Bona terra.
I després del partit, ja cap a 3:15, doncs l'entrega de premis.
Doncs aquest Gamper que viurem a la TDT de Catalunya Ràdio. A veure, Bernat, et fa il·lusió el Gamper? Tu que ets un culer d'aquells dels d'abans.
Sí, a mi jo sóc tan culer dels d'abans que a mi el Gamper que m'agradava era el Gamper de dos dies.
Ara.
De dos dies, amb quatre equips, semifinals, i l'endemà tercer i quart lloc i final. Venien equips, a més, molt importants d'Europa i de Sud-amèrica, però també entenc que el món del futbol ha canviat i les lligues i els campionats tenen altres interessos. En tot cas, sí, sempre és un partit... M'agrada que es mantingui. El Real Madrid, per exemple, jo crec que el seu torneig al Santiago Bernabéu ja fa molt temps que
sí,
va i ve.
Sí.
No, jo crec que aquest any no juga.
No s'ha dit res, no.
I, home, està bé que el Barça pugui... Ja hi ha molts grans tornejos d'estiu que han anat desapareixent, al mateix Ciutat de Barcelona de l'Espanyol, o... En fi, ara mateix, per exemple, jo no sé si es juga el Teres Herrera.
Home, el Colombino, el Carranza, aquells grans trofeus, eh?
Doncs com a mínim mantenim el Gamper, encara que sigui a l'estadi Johan Cruyff, a un partit i contra el Como, que no és un equip amb un gran historial, però com a mínim té l'atractiu de ser entrenat per Cesc i on hi juga Sergi Roberto.
Això anava a dir-te, Gemma, a Cesc va arribar al Como, va ascendir, l'ha consolidat a la primera divisió italiana, a la Sèrie A. És un tècnic que, veient vídeos virals a xarxes, guardioleja una mica. Cesc Fàbregas té bona pinta, no?, com a entrenador.
Totalment, i crec que també és una bona oportunitat que l'afició, potser que no l'ha seguit tant, el pugui conèixer en la faceta d'entrenador. Molts el recorden com a jugador, però també és interessant veure'l com a tècnic. És d'aquells exjugadors que, com dius, té bona pinta. Evidentment, no podem veure tot el que ha fet Cesc Fàbregas dins el vestidor, però sí que aquestes xerrades amb els crits, com hem vist algun entrenament, com els dirigeix, a mi m'agrada, i pot ser que de cara a un futur pugui sonar per Can Barça.
Home,
no?
ho va fer bé la primera temporada, eh?
Sí.
Perquè el Como ha acabat desè, que era un equip que acabava de pujar de la Sèrie B, i no l'he vist jugar, la veritat, per tant no puc parlar de quin estil de futbol, però venint de Cesc Fàbregas és de preveure que l'escola Barça d'alguna manera es noti, no?
Amb Cesc a la banqueta i Sergi Roberto a la gespa. També no ens el deixem al vol de Sergi Roberto.
I ahir llegia que Álvaro Morata estava a punt de fitxar. No sé si s'ha acabat
diuen.
De fer l'operació. Hi ha Àlex Valle, que també és un exjugador del Barça, un lateral esquerre. En fi, i altres jugadors interessants, també.
Roger, alguna cosa més?
Les multes de la UEFA, que ens ho deixàvem. El Barça ha multat a Flick un partit de sanció, també el seu segon, Marcus Sor, que això ve del dia del partit de l'Inter, tornada de les semis de Champions a Milà. Conducta, diríem, antiesportiva o errònia per part de Flick, segons la UEFA, que per això doncs l'han sancionat, per fer un cop a la banqueta i també per parlar de Marciniak, l'àrbitre, a la roda de premsa, i també multa per Lamine Yamal i per Lewandowski per arribar tard a la sala del control antidopatge. Després del partit, doncs, la UEFA els ha multat amb 5.000 euros a Lamine i a Lewandowski.
Són multes, per tant, Hansi Flick i el seu segon podran seure a la banqueta a l'estrena del Barça a la Champions.
Un partit de sanció. Sí, ell i Sorg. No podran estar a la gespa a la banqueta el primer partit de Champions.
Doncs n'estarem pendents d'aquesta absència de Hansi Flick. I...
Lamine i Lewandowski sí, només sí, és econòmica, sí, la multa.
El Barça està estudiant la manera d'apel·lar-ho. Està... estudiant-ho tot i mirant com ho pot fer per apel·lar el cas i per aconseguir almenys que...
Ara que el president parla també de Seferin...
S'han reconciliat.
Sí.
I podria fer una mica de passadissos.
El Barça ho estudia.
Gràcies, Roger.
Adéu.
3 minuts, 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre. Què diuen els oients? Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi Camps?
Què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Amb la marxa d'Iñigo Martínez, qui ha d'acompanyar Cubarsí a la parella de centrals? Avui hi ha molt poc partit perquè la majoria és escandalosa. 70% que aposten per Christensen. A mi em sobta. Però 70% per Christensen, 16% per Araujo i un 14% per un altre. Hem dit que especifiquessin, que diguessin qui. D'aquest 14%, el 90% diuen Eric. Algun s'atreveix a fer alguna cosa més estranya, com per exemple un oient que ens diu Bernat, amb 1,95 m i la sortida de pilota que té podria ser central perfecte. I algú s'atreveix a dir també Joan Laporta com el Quim Molins, que almenys ocupa espai. 70, Christensen, 16, Araujo, 14 per aquest altre, pràcticament tothom que ha votat això. Eric, de moment el partit queda claríssim que la parella de centrals ha de ser Íñigo Christensen.
Doncs fins aquí la carpeta Barça. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar del Girona. S'ha confirmat per fi! Per fi, el fitxatge a la sessió de Vitor Reis. També parlarem de l'Espanyol, avui fa anys de la mort de Dani Jarque. I també passarem pel municipal del Guinardó, perquè aquests dies s'està disputant el torneig dels històrics, potser un homenatge, una oda al futbol modest. 2 minuts i tornem.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som Tresca.
A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
Si aquest estiu estàs mirant al mar, passa una gavina i sents...
Ah, ah, un premi ah, de 15 milions d'euros! Ah, ah, i 10 premis ah, d'un milió!
A veure si l'estiu t'està dient que aquest serà el teu estiu. Cupó extra d'estiu de l'11. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. El 15 d'agost, cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense cupó. Si l'estiu et parla, escolta'l.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tu t'ho has buscat! És culpa teva!
No podem viure tan lluny de l'escola.
Una història de superació.
Vull construir una casa.
Una casa? La nostra casa?
És un terreny, Sandra, i està mort de riure. Aprofita'l.
No permetré que em prenguis les meves filles!
Calmis.
Quin sentit té una casa si no hi puc viure amb les meves filles?
Tornar a començar. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Els matins de dissabte i diumenge...
No perdem l'esperit de cap de setmana.
El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
Expliquem el que passa a casa nostra amb la finestra oberta al món.
Quin escenari us heu trobat quan heu arribat a Jerusalem?
Doncs un escenari canviat.
Descobrim més històries amb segell suplement.
Recordava molt com ho havien explicat allò.
Traiem els draps bruts dels famosos.
Continueu-vos insultant i és fer el ridícul a escala mundial, no?
Acompanyem grups catalans un dia de concert des de primera hora del matí fins que s'apaguen els focus. Bé, sense comentaris.
Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
Benvinguts al suplement d'estiu.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Fou de líder, 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 fou de líder. Sigue-me, sigue-me.
Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, com esteu? Bona
tarda.
Avui
la cançó ha estat curta, modesta.
Sí.
No sé si la vols completar en directe.
No, i crec que no la podrem comptar mai més, no? Perquè, clar...
Bé, home, mai se sap, eh?
Sí.
Home, en algun moment el Girona, potser a les primeres jornades de Lliga, escolta, allò dels líders accidentals, no?
A la segona o la tercera jornada sí, però la novena o la desena ja costarà una mica.
Molt bé, que sàpiga, Solà, que hem iniciat la campanya a xarxes, Eduard Solà Eurovisió. Ara falta triar la cançó, eh?
Així també va anar-hi el Xiqui la 4, jo.
Doncs mira, de friqui a friqui. A veure, Solà, avui per fi s'ha fet oficial la incorporació de Vítor Reis, tu. Ja el tenim aquí.
Sí, ja us ho vaig dir el dimarts. El que passa que han passat 48 hores, però...
Ja ho has dit, tu, no, Solà? Sí. T'apuntes al tanto, eh?
Era les pròximes hores que es faria oficial, han passat 48 hores, però s'ha acabat fent oficial.
O 72,
i es va entrenar,
no?
Ahir.
Eh? O 72,
no,
Solà,
no? Això, Solà,
no,
home.
Però no li dic amb ell...
No, dimecres. No, dimecres.
Ah, dimecres.
Va, dimecres va arribar al migdia.
No t'ho dic per treure't mèrit, eh?
El que no.
Jo estic veient que està passant una cosa, Solà, que és que amb tot això dels fitxatges, els clubs es curen tant en salut que fins que no està firmat l'últim paper tot absolutament lligat, no s'anuncia. Perquè per fer el vídeo que li han fet avui que li hem vist del Vítor Reis, que li posen la corona, això no s'ha fet avui.
No.
Sí, això està fet de fa dies.
Sí, segur.
Però per l'anunci no, eh?
El dia que va arribar, ja li van fer el vídeo, van avançar en feina, no entrevista... I després, quan hi ha tota la paperassa, tots els temes burocràtics, ens diuen des del Girona que quan intervé el City, en aquest cas també és molt complicat, no perquè sigui el City, sinó perquè ha d'intervenir d'altres agents, gent del City, d'un departament, de l'altre, doncs mira, s'ha acabat fent oficial avui, però sí que és veritat això que dius, que fins que no és oficial, fins que no està firmat i no ha passat per les mans de diversa gent, doncs no s'acaba de fer oficial. Avui sí que ha fet oficial, i com que feia referència en aquesta entrevista que ja li van gravar fa uns quantes hores, doncs sentim què és el que ha dit. Per exemple, ha dit que Savinho havia parlat molt bé del Girona i de Girona, com no podia ser d'una altra manera.
La meva arribada ha estat molt bona, espero poder aportar molt en aquest club. Estic molt content i vull fer un any molt bo a Girona. Savinho ja m'havia parlat del Girona, de la Lliga, d'aquest país. Em va dir moltes coses bones. Vull ser feliç aquí.
Doncs Solà, Savinho fent d'ambaixador gironí, eh?
Vítor Reis ja podria debutar segurament en el partit de demà, que el Girona ha de jugar al camp del Nàpols. Veurem què és el que acaba passant amb aquest central dretà, que té molt bona sortida de pilota, que ell mateix s'ha definit que li agrada molt anar als duels, que com que és alt també, doncs va bé per alt. I demà el Girona jugarà al camp del Nàpols contra aquest equip italià, que serà El pròxim destí de Miguel ja està absolutament tancat, a les pròximes hores també es faran oficial, bé, les pròximes hores que poden ser 48, 72 o no, però vaja, està tot tancat, en Miguel serà nou jugador del Nàpols, 18 de fixes, com dèiem ahir, més 2 de variables, el Girona se n'emportarà la meitat, perquè l'altre 50% el té el Madrid, i vaja, el que sí ja s'ha confirmat i és oficial, la cessió de Justin a l'Andorra, de segona divisió A, allà es trobarà amb un altre jugador cedit pel Girona, que és el cas de Minsu.
A veure, Gemma, aquest Girona, després de l'any de Champions, ara torna a la seva realitat, que és fer-ho bé la Lliga, aquest Vitor Reis que ve del City, torna a poder haver-hi aquest acord amb el City de cessió de jugadors. Sembla que el Girona està començant a moure el mercat. Quina flaire transmet l'equip de Mitchell?
Crec que és positiu que torni aquesta relació, sobretot amb el City, perquè tothom ho sap, el Manchester City és un equip, econòmicament parlant, molt superior que la majoria d'equips europeus, i per tant sap molt bé a qui fitxar, té molt bon ull i té diners per fer-ho, i per tant és molt interessant que el Girona pugui tenir sessions de jugadors importants. Ja ho va fer amb la temporada, tan històrica, la temporada del 2023-2024, quan van quedar tercers a la Lliga i van aconseguir aquesta posició de Champions, i també és molt positiu que de cara a aquesta nova temporada puguin venir reforços de nivell, perquè aquesta última sí que és veritat que han patit una mica, tenint en compte que evidentment jugaven la Champions, ara toca centrar-se en la Lliga, com comentaves, i crec que Mitchell té grans noms per afrontar una temporada de garanties.
Bernat, el Girona de Mitchell.
No, jo crec que l'any passat va ser una mena d'oasi, un illot, un any d'Erasmus,
un somni,
digueu-li com vulgueu, no? Tot el tema de la Champions i la ressaca de l'excepcional temporada anterior, es va notar, i tot plegat va ser molt estrany, no? És a dir, la Champions, que a més feia il·lusió, però després no va anar gaire bé, això a la Lliga va tenir una repercussió. Jo crec que realment no va patir tant, tot i que internament els que ho vivien, i el Solà segur que ara em dirà que déu-n'hi-do si va patir, però des de
no, no
fora jo crec que, home, al final realment no hi havia tant risc de baixar, però evidentment no va fer una temporada a l'alçada del que s'esperava a la Lliga al Girona. Per tant, jo crec que està bé, diríem, tirar enrere, refundar tots els valors, mm-hmm, i tots els fonaments futbolístics. Mitchell ha demostrat sobradament que és un entrenador preparadíssim, recuperació, com deia la Gemma, de la relació i dels intercanvis de jugadors amb el City, i per tant, sense exigir res, perquè jo crec que al Girona no se li pot exigir, per exemple, que torni a classificar-se per la Champions, però sí que ho té tot per poder tornar des de zero a tornar a fer un bon projecte i a lluitar per posicions, perquè no europees, no sé, entre els 6-7 primers, no?
Solà, moltes gràcies, fins la propera.
Apa, adéu-siau.
9 minuts, arribarem a les 8 de la vespre, parlem de l'Espanyol.
Tot costa, amb Sergi Camps.
El 8 d'agost sempre és un dia especial per l'Espanyol. Avui fa 16 anys ja, que va morir el capità Dani Jarque. Ana Martínez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, avui es compleix el 16è aniversari de la mort sobtada de Dani Jarque, d'aquell 8 d'agost del 2009, i com cada any, i des de la nova construcció de l'estadi, el club ha obert aquest matí la porta 21, el número que duia Jarque a l'esquena, ja que és on hi ha l'estàtua del jugador i on s'acostuma a fer la tradicional ofrena floral. A l'acte hi havia, òbviament, els pares de Dani Jarque i altres membres de la família, també tota la plantilla i el cos tècnic de l'Espanyol, juntament amb alguns membres de la directiva del club. Els jugadors que han fet l'entrega floral a peu de l'estàtua han estat Pol Lozano, Javi Puado, Leandro Cabrera i Edu Expósito, i la porta s'ha obert d'11 a 2 del migdia per a tots els aficionats que hagin volgut tenir un moment de record pel seu capità emblemàtic. També s'ha allargat una hora més l'obertura de l'espai memorial situat a dins de l'estadi. I tornant a l'actualitat esportiva, l'Espanyol juga aquest vespre a 8:45 contra el Newcastle a St. James Park i amb un 11 molt titular. Dimitrovic sota pals, defensa de 4, amb Omar a la dreta, Cabrera i Miguel Rubio com a parella de centrals i Romero per l'esquerra. Doble pivot per Pol Lozano i Edu Expósito, Rubén Sánchez a una banda, Antonio Roca a l'altra i Puado i Roberto en punta. Queden a la banqueta noms interessants com Ramon Terrats o Quique García, que podrien ser titulars perfectament a la primera jornada de Lliga.
Gràcies, Anna. A veure, Gemma, aquest espanyol que també, doncs, escolta, fa patxoca. Mires l'onze titular, Dimitrovic, que ha vingut a suplir Joan Garcia, tens Roberto, que ja el té l'espanyol en propietat, a la banqueta Ramon Terrats, Quique García, en principi, el projecte de Manolo González 2.0 a primera hauria de ser un projecte per no patir en excés, o no patir tant, almenys, com l'any passat, que fins l'últim dia l'espanyol no va poder certificar la permanència.
Totalment, i que ha deixat bones sensacions, crec, aquesta pretemporada. També s'ha reforçat amb noms interessants que ara mateix comentaves. Veurem com comença l'inici de Lliga, però crec que l'Espanyol arriba en garanties també per fer una bona temporada, per fer bons partits i, sobretot, per intentar patir lo mínim i oblidar-se també una mica del tram final de la temporada passada, que també va ser dur.
Bernat, aquest espanyol de Manolo González, noms que fan patxoca, també noms com Ramon Terrats, que a banda de ser un gran jugador, és perico de bressol, per tant, també un club com l'Espanyol necessita jugadors, l'entrenador ja el té, que s'identifiqui, no?, amb la graderia.
Sí, però jo crec que el que comentaves al principi, jo crec que la feina de la direcció esportiva, a més, feta molt ràpidament, perquè l'Espanyol va tancar fitxatges, jo me'n vaig anar de vacances i ja tenia els fitxatges fets, i estic parlant de principis de juliol. I a més, amb noms que jo crec que són, per exemple, és important tenir a dalt gent que faci gols, el cas de Quique García, el manteniment de l'altre davanter que tenien. La veritat és que crec que s'ha fitxat bé, crec que s'ha fitxat per evitar precisament una situació tan dramàtica com la de l'any passat, que és arribar a l'últim partit jugant-ho a cara o creu, i per tant des d'aquest punt de vista, crec que des de la direcció esportiva especialment s'ha fet bé. Jo crec que Manolo González està sota cap, sí, no hi ha cap mena de dubtes d'ell en el club, en l'afició. Ho ha demostrat, i aquest plus que els hi dona, evidentment, doncs, ser de la casa, no?, o ser pericos, com és el cas de Ramon Terrats o el propi entrenador. Jo em sorprendria molt que l'Espanyol aquest any patís. Jo crec que és un any, ja no et diré que hagi de buscar aspiracions més altes, però és un any per consolidar-se una mica a primera divisió, perquè recordem que fa uns anys que ha estat
aquí
una mica...
Aquí passa el sort,
sí,
no?
Sí, nyigo.
5 minuts per arribar a les 8. Fins aquí el futbol professional, però alerta, perquè aquests dies s'està disputant, doncs, un torneig que és una oda al futbol modest.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
I és el torneig dels històrics, el municipal del Guinardó de Barcelona, l'organitza el Martinenc, i podem parlar aquesta hora amb el director general de l'equip barceloní. Fito Porcar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui jornada de descans al torneig d'històrics, demà les semis a les 6, Reus Redis Badalona, i a les 8, Sants l'Hospitalet. Balanç del torneig fins ara?
Molt bé, estem molt satisfets doncs, amb tot el que ha anat passant aquests primers dies, 4 dies de torneig. Vull dir, hi ha hagut emoció, hi ha hagut molta assistència de gent, molt de seguiment i repercussió, i molt satisfets.
En un món, Fido, del futbol cada cop més marcat pels diners d'aquí i d'allà i per la distància entre els jugadors i els aficionats, el torneig d'històrics vol reivindicar el futbol de tota la vida?
Bueno, no és ben bé que reivindiqui, sinó que és la realitat, no?, d'aquests clubs catalans, anem a dir que amb uns pressupostos més humils, no?, amb una feina diària, enfocats també no només a això, com deies, al món empresarial, sinó doncs, al futbol de proximitat, no?, aquest futbol que tenim més proper, en els barris, als pobles, ciutats, no?, que la gent s'identifica clarament, on no hi ha tantes distàncies, no?, de l'aficionat i de la gent, i que ha de seguir sent així, no?, ha de seguir sent així, i ha de ser doncs, el que la gent no s'identifiqui clarament, on transmeti els seus valors. I els històrics han anat sempre, va néixer molt d'aquesta filosofia, i gràcies als clubs que hi participen i que el fan així, doncs manté, no?, aquest posicionament, no?, d'aquest futbol més proper, no?, que és fàcil identificar-se.
Mirant el futbol català, hem vist fenòmens últimament com el derbi Sant Andreu a Europa. El futbol modest i català està de moda, Fido?
Bueno, m'ho pregunten bastant i he de dir la veritat, vull dir, jo no ho trobo a moda, perquè hi ha molta gent en la qual també segurament ens movem molt, no?, que fa molt temps que hi som, no?, i que doncs, estem molt satisfets, no? Potser ara sí que hi ha molta més repercussió, hi ha molta més gent que, no vull dir que fugi, no?, d'aquest futbol d'èlit o d'aquest esport, perquè lògicament ha de ser-hi, tothom té espai a conviure, no?, però que sí que és veritat que estem trobant, doncs, que no els històrics ja en si, que és cert que a la vegada l'assistència i el seguiment és més alt, sinó que els propis clubs, no només els que has citat, sinó gaire altres, no?, potser encara més humils, no?, que estan la gent acostant-se més, no?, a preocupar-se, no?, a pagar aquella petita quota que tinguin a l'any, no?, doncs per ajudar-lo, per impulsar-lo, perquè troba la gent que sí, que la seva aportació, no només l'aportació, sinó amb el seu seguiment, fa que aquestes entitats més humils vagin cada dia millor i certament d'això tothom n'està fent ara més repercussió.
El torneig d'històrics masculí té una marca consolidada, però també feu el femení. Costa una mica més omplir les graderies amb el femení?
Costa. Hi ha un gran debat sobre el preu, si hi ha de preu o no haver-hi preu en el futbol femení, en els històrics, endavant, no? Debatre-ho i a poder veure quins són els posicionaments. Mai ha de ser un problema econòmic, no?, el poder assistir tant al masculí com al femení, però és cert que entre tots hem de seguir impulsant encara molt més l'històrics femení, a nivell també, i a l'esport en femení, que les entitats catalanes que participen al torneig ara i moltes saben, no?, que ens queda molta feina per fer, i els històrics ha de ser també, lògicament, un altre motor més per anar impulsant cada més a l'esport femení.
Fido Porcar, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Un minut i arribarem a les 8 del vespre. De seguida ens actualitzem amb el Sergi Molero. Abans, però, Bernat, després d'aquesta conversa amb el Fido Porcar, del Martinenc, del Torneig dels Històrics, escolta, un petit oasi, no?, dins del futbol totalment mercantilitzat, capitalisme pur i dur, aquest oasi del futbol modest, el Guinardó, no?
Sí, s'ha de felicitar el Martinenc i el Fido, el seu director general, perquè em consta que, a més, incansablement lluita perquè aquest torneig es jugui cada any. Fins i tot s'ha ampliat, i perquè la flama del futbol més modest, doncs, continuï viva. Abans parlàvem dels tornejos d'estiu que van desapareixent, eh? Dèiem que com a mínim el Gamper, encara que sigui un partit, es juga. Doncs això, el torneig dels històrics no falla, eh? Cada mes d'agost, aquí el tenim.
30.